Els migdies de Cope Menorca, comencem un nou programa, El Mirall de l'Església.
Estem amb tots vostès, en Toni Fullana, en Marc Florit i en el control, en Toni Barber.
Aquests dies, a la nostra diòcesi, s'estan fent diferents xerrades quaresmals per aprofundir en la importància de l'esperança cristiana i per preparar-nos interiorment per a la Pasqua. A l'entrevista d'avui escoltarem en Jordi Alatorre Salesià, que serà el ponent de les xerrades que es faran a Moi i a Ciutadella. Tot això i molt més ho tindran en el programa d'avui. Començant, idò, el programa d'aquesta setmana amb les notícies que han tingut lloc aquí a Menorca aquesta setmana.
En primer lloc, Navero Moll ens aporta la informació de la nova sessió del Consell de Presbiteri.
Fa uns dies va tenir lloc a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro una nova sessió del Consell de Presbiteri. La germana, Maria Victòria Aymerich, canceller secretària de la diòcesi, va presentar la síntesi del document final del Sínode dels Bisbes sobre la sinodalitat, aquest caminar de tot el poble de Déu en comunió, participació i missió. En aquest sentit, es va reflexionar a propostes per aplicar aquest document a la nostra diòcesi. Un altre dels punts de la reunió va ser comentar el qüestionari Camí cap a una església missionera, que serveix per fer una reflexió sobre una reestructuració de l'organigrama diocesà i una nova organització pastoral de cara al pròxim curs. Aquest qüestionari també s'està reflexionant als consells parroquials, arxiprestals i al Consell de Pastoral Diocesà, als secretariats, moviments, entitats diocesanes, la Confer, entre d'altres. Ens aporta més informació el bisbe Gerard.
El mes d'octubre va tenir lloc el Sínode dels Bisbes, la darrera fase, i se van aprovar les conclusions. Aquesta síntesi final, aquestes conclusions, van ser aprovades per al Papa, que les ha fet seves. Per tant, tenen una força que es diu que és magisteri ordinari. Nosaltres ara estem en una etapa de rebre, d'aprofundir amb aquestes conclusions, amb aquestes disposicions. He fet una publicació i ara, a poc a poc, els anem, diríem, païnt i pensant, vam, aquí a la nostra diòcesi, com es pot aplicar això, aquesta sinodalitat, que vol dir que caminen junts, que l'Esperit guia l'Església amb esperança. I per això hi ha organismes, com som el Consell Episcopal, el Consell Presbiteral, el Consell Diocesà de Pastoral i també els Consells Parroquials, que anem tots aprofundint amb aquesta perspectiva de que l'Esperit Sant pues, mos il·lumina tots i cercam el que és millor per tota l'Església de Menorca de cara a aquesta missió evangelitzadora. Nosaltres hem estat enviats, som missioners, i l'Esperit que ens impulsa a tots junts amb aquest camí.
Tot seguit, en Sebastià Taltavull es parla del recés de Corama de Vida Creixent.
Recentment, els integrants del moviment de Vida Creixent han realitzat un recés de Quaresma. L'arxiprestat de Ciutadella va tenir lloc a l'església de Santa Clara, dirigit per la germana Margalida Oliver. L'arxiprestat del centre va ser a l'església de Santa Maria de Ferreries, dirigit per mossèn Jaume d'Enclar, i a l'arxiprestat de Maó al monestir de Concepcionistes, dirigit per Berto Vidal, el qual va plantejar per a la reflexió d'aquesta quaresma la paràbola del fill pròdig, que es troba a l'Evangeli de Lluc. Es va destacar que aquesta paràbola ensenya diverses lliçons, com l'amor incondicional de Déu, el penediment, el perdó i la misericòrdia. A més, el prevere va manifestar que il·lustra l'actitud del cor humà, mostrant tant el fill pròdig com el germà gran. Representen diferents maneres d'allunyar-se de la voluntat del pare, un a través del pecat i l'altre a través de la falta de compassió. Una paràbola que en aquest temps de Quaresma ens convida a la reflexió sobre la nostra relació amb Déu i els altres.
Seguim ara escoltant una nova reflexió que ens aporta el salesià Emili Marcos sobre el 125 aniversari de l'arribada dels salesians a Ciutadella.
La Guerra Civil Espanyola va tallar d'arrel l'expansió esmentada en els articles anteriors. Al maig del 1936 encara es va poder celebrar el mes de Maria, com sempre, i fins i tot es varen començar les obres del nou santuari. També l'escola va poder tancar el curs escolar al juliol amb la tradicional entrega de premis. El 21 de juliol, de matinada, el Front Popular clausura el centre social dels antics alumnes. L'arxiu de la casa fou cremat i dispersat. Tres dies després, es clausura i s'aixeca el santuari, el teatre i el col·legi, respectant la part de la comunitat. Però, al migdia del 27 de juliol, els salesians són detinguts i portats a la presó. Don Gustavo Mas és posat en llibertat per prescripció mèdica. La resta de la comunitat van passant per diferents llocs d'empresonament fins que l'1 de gener del 1937 són alliberats i aquests es dispersen pels camps de la illa, essent molt ben acollits pels pagesos, com diuen les cròniques. El col·legi i el santuari són completament saquejats i els mobles més pesats repartits. L'edifici és destinat al control de verdures. Més endavant s'instal·la un destacament de soldats ciclistes que guarden les velos al santuari. També els antics alumnes van ser víctimes de la persecució religiosa. El 13 d'agost és assassinat el president de la Unió, don José Anglada. Es calcula que també van ser assassinats 33 antics alumnes, d'entre ells 12 sacerdots diocesans que havien estudiat als salesians. Època trista i fosca, però això no va impedir que molts ciutadellencs i ciutadellenques, durant la guerra, quan passejaven pel carrer de Maria Auxiliadora, en passar pel que havia estat el santuari, miressin a l'edifici i fessin la visita a la Mare de Déu i la saludessin.
En la secció musical, al llarg del temps de Quaresma, es continuarà acompanyant el grup Canta la teva fe. Escoltam avui la seva cançó La Figuera.
Fa tres anys i sempre igual. La figuera no fa fruit. Donàveu la sentència irreprensible en el vostre veredicte. Pare meu, si us enutgeu, no us oblideu de seva terra potser fa fruit d'ara endavant. Éreu just quan donàveu la sentència irreprensible en el vostre veredicte. Déu meu, Déu que em salveu, obriu-me els llavis i cantaré la salvació. No em demaneu
Aquesta setmana entrevistam a Jordi Latorre Castillo, prevere celestià llicenciat en Ciències Bíbliques i doctor en Teologia Bíblica. La setmana que ve estarà a Menorca per oferir unes xerrades quaresmals a Ciutadella i a Mó, en les quals reflexionarà sobre l'esperança cristiana. Bon dia, Jordi, i benvingut.
Bon dia a tothom i gràcies per la vostra entrevista.
Per començar i per entrar en context, li volíem demanar què és l'esperança cristiana.
Bé, l'esperança cristiana és aquella confiança bàsica que tenim els creients en Jesucrist, segons les seves promeses, de que tot el món, tota la nostra vida, tot l'univers està en mans de Déu. I, per tant, malgrat que puguin anar malament les coses, nosaltres confiem que al final Déu ho farà tot nou i tota la nostra vida serà fruir definitivament de la presència i de la companyia de Déu.
I aquesta esperança fonamentada en Jesús, com es diferencia d'un fals positivisme que ens ofereix la societat de consum?
Bé, l'esperança, molt sovint en el llenguatge de la gent del carrer, és com una mena d'optimisme, no? La persona que té esperança, la persona optimista davant la vida, davant de com li van les coses, davant de la família, davant de la societat, però la nostra esperança no és un simple optimisme, perquè l'optimisme pot caure fàcilment davant la trista realitat amb la que ens enfrontem cada dia. I a vegades s'aferra també a un futur hipotètic que acaba desil·lusionant-nos i es converteix en pessimisme. L'esperança, l'autèntica esperança, és aquella que transforma el subjecte, o si no, ja no és esperança. És confiança activa de que la nostra vida no acaba simplement en la mort, en el buit, en el no-res, sinó que suposa una reacció i un combat enfront de l'adversitat. La nostra esperança cristiana, fonamentada en Déu i en les seves promeses, genera una dinàmica a treballar, a fer germinar una cosa nova. Malgrat que les coses puguin anar malament, nosaltres tirem endavant per superar-nos a nosaltres mateixos i superar les adversitats de la nostra vida. No és un simple optimisme, sinó que és una dinàmica que ens porta a un futur nou.
I com bé sabem, l'Església aquest any 2025 està celebrant el jubileu amb el lema Pelegrins d'Esperança. Jordi, com es diria que a nivell personal i també a nivell comunitari han de viure aquest jubileu?
Bé, el jubileu ens vol posar en camí a tots. Per tant, un dels temes d'aquesta xerrada serà el tema del camí, de l'itinerari. El primer jubileu va ser l'any 1300 amb el papa Bonifaci VIII, que convidava a tots els creients, a tots els que podien i volien, doncs, d'adreçar-se a Roma. Ja existien abans altres peregrinatges, a Sant Jaume de Compostela, a Jerusalem, anar a Roma per visitar les tombes dels apòstols Sant Pere i Sant Pau. Per tant, és un posar-se en camí, deixar les coses de cada dia per anar a l'encontre de, en aquest cas, de la tomba dels apòstols. El tema del camí continua present també en el nostre dia, avui en dia. És a dir, el jubileu actual del 2025, el papa francès ens convida també a posar-nos en camí per anar a Roma. Però des de fa uns anys, uns jubileus, els últims jubileus, també s'ha obert la possibilitat de fer aquest itinerari, aquest pelegrinatge, dins de la pròpia diòcesi. I, per tant, estem convidats, els que no podem anar a Roma, no tenim aquesta possibilitat, de posar-nos en camí i adreçar-nos a la catedral de la nostra diòcesi per visitar-la, per fer una estona de pregària, en concret per celebrar el sagrament de la penitència, renovant la nostra vida, demanant perdó a Déu de tot allò que no vagi bé, celebrar l'Eucaristia per rebre el cos de Crist i retrobar aquesta força que es mantingui ferms en l'esperança, i al mateix temps el Papa ens convida també a practicar la caritat. No solament trobar-nos amb Déu, sinó trobar-nos també amb els germans, sobretot amb els germans que passen necessitat i que són molts al nostre voltant. A l'arribar a casa, doncs, fer una aportació econòmica, per exemple, a través de Càritas o a través de la parròquia, una aportació econòmica que pugui beneficiar els pobres que tenim al nostre voltant. També, si no volem donar diners, podem donar la nostra persona, és a dir, col·laborar en algun tipus de voluntariat que pugui beneficiar els altres que ho necessiten. Aquest és l'itinerari de jubileu que tenim plantejat nosaltres enguany. Vosaltres teniu la sort que a la vostra diòcesi doncs, teniu la catedral molt a prop.
Així és.
Per tant, doncs, bueno, és una invitació parroquialment o personalment de posar-nos en camí i anar a la catedral per pregar, per celebrar la penitència, per rebre l'Eucaristia i d'aquesta manera trobar les forces necessàries per mantenir la nostra esperança.
Així és. I ja per anar acabant, pot ser que a vegades tinguem aquesta visió de la Quaresma, aquest temps litúrgic que estem vivint ara, com un temps de restriccions, solament de dejuni, i ens oblidem d'aquesta part més comunitària? Per exemple, el Papa Francesc ens convida a obrir-nos als altres, a caminar junts.
Mira, la Quaresma, el seu sentit de la Quaresma, és renovar en nosaltres els sagraments de la iniciació cristiana, en concret el nostre baptisme. Aquells que encara no estan batejats és un temps de preparació pel baptisme que rebran a la vetlla pasqual. Per nosaltres ja batejats, la majoria, és un temps de renovació. Aquesta renovació comporta tres activitats, tres actituds. Per una banda, l'amor fratern, del qual ja he parlat abans. Per altra banda, la pregària. I per altra banda, també el dejuni, l'austeritat. El dejuni normalment l'havíem entès com a manca d'aliments o privació de certs aliments, certs dies. Avui en dia el dejuni l'entenem com a austeritat. Vivim a la societat del benestar, no ens manca res, volem de tot el millor. Bueno, potser una miqueta d'austeritat ens pot fer ajudar a viure la benaventurança dels pobres de l'esperit, que tenen el seu cor posat només en Déu i poden estar més oberts també als germans. D'aquesta manera, la Quaresma, amb la pregària, la solidaritat, l'austeritat, ens pot renovar la nostra vida cristiana. Jo crec que això és força important per tots nosaltres. Mira, totes aquestes preguntes que m'has fet, jo intentaré respondre-les d'una manera més, no sé, més acurada, més profunda, en les xerrades quaresmals de la propera setmana. Si no tinc mal entès, el dilluns i dimarts són a Mó, i en canvi el dimecres i dijous són a Ciutadella. Esteu tots convidats a participar-hi i a aprofundir el nostre jubileu en aquest clima quaresmal. Doncs moltes gràcies a tots vosaltres i fins la setmana que ve.
I nosaltres també des d'aquí ens unim en aquesta invitació, us convidem a tots a participar en aquestes xerrades quaresmals que seran força interessants. I moltes gràcies, Jordi, per compartir aquesta estona de reflexió amb tots nosaltres.
A la vostra disposició. M'ha agradat molt de poder compartir amb vosaltres aquests moments.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I ara anem a posar-los a la seva disposició les activitats que es faran aquests dies aquí a Menorca. Diferents actes pel 150 aniversari del Col·legi Sant Josep de Mó.
Demà, dia 22 de març, a les 12 hores, Eucaristia d'Acció de Gràcies al pati del Col·legi de Sant Josep i tot seguit, dinar de germanor.
Trobada festiva del voluntariat de Càritas.
Es farà demà, dia 22 de març, entre les 10 i les 16 hores, en es Mercadal.
Presentació d'un llibre de Miquel Àngel Maria.
Dimarts, 25 de març, a les 20:15 hores, al monestir de Santa Clara a Ciutadella. Presentació de El signe de la creu, una meditació cristiana, un llibre de Miquel Àngel Maria.
Xerrades quaresmals, el ponent serà el salesià Jordi Latorre a les dues, a Mahó,
els dies 24 i 25 de març, dilluns i dimarts, que serà a les 20:15 hores a la parròquia de la Concepció.
A Ciutadella.
Els dies 26 i 27 de març, dimecres i dijous, a les 20:15 hores al Seminari Diocesà.
A Ferreries, els dies 26 i 31 de març, a les 20 hores, a una aula d'ESO del Col·legi Sant Francesc.
Dia 26 a càrrec d'en Pepe Rodado i el dia 31 a càrrec de Toni Gomila.
24 hores per al Senyor. Adoració eucarística, confessions, pregària a l'Arxipestat de Mó.
Al monestir de les Concepcionistes, el 28 de març, de les 16 hores a les 22 hores i el 29 de març de les 9 a les 14 hores.
I a l'Arxibestat de Ciutadella?
A l'Església del Sant Crist, el 28 de març, de les 17 a les 20 hores i el 29 de març, de les 8 a les 13 hores.
I per saber els horaris de l'Arxibestat del Centre, informeu-vos a les vostres parròquies. A les acabades del programa d'avui dedicam la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Lluc.
En aquell temps, alguns dels presents explicaren a Jesús el cas d'uns galileus com Pilat havia mesclat la sang d'ells amb la del sacrifici que oferien. Jesús els respongué:
us penseu que aquells galileus van morir així perquè eren més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no. I si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquelles 18 persones que van morir a Siloé, quan la torre els va caure al damunt, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no. I si no us convertiu, tots acabareu de la mateixa manera.
I els digué aquesta paràbola:
un home tenia una figuera plantada a la seva vinya. Va anar a buscar-hi fruit i no n'hi trobà. Llavors digué el qui li manava la vinya: mira, fa 3 anys que venc a buscar fruit en aquesta figuera i no n'hi trob. Tala, per què ha d'ocupar la terra inútilment? Ell li respongué: senyor, deixeu-la. Encara aquest any l'acabaré tot al voltant i tiraré fems a veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, fes-la tallar.
Avui, tercer diumenge de Quaresma, la lectura evangèlica conté una crida de Jesús a la penitència i a la conversió. La mort dels galileus per ordre de Pilat, diu Jesús, no significa que ells no hagin merescut pels seus pecats. Aquesta desgràcia mostra la responsabilitat dels homes que són capaços de matar-se. La vella torre de Siloé a Jerusalem havia caigut. No lligueu la mort d'aquestes 18 víctimes en la seva vida moral, diu Jesús. I Jesús aprofita el fet per llançar el crit a la conversió: si no us convertiu, perillareu de la mateixa manera. Què vol dir? Qui són nosaltres per imaginar que les desgràcies que cauen sobre els altres o sobre nosaltres mateixos són càstig de Déu? No es tracta de cercar culpabilitats, sinó d'obrir els nostres cors a la vinguda del Senyor, perquè no resulti estèril la seva acció en nosaltres. La paràbola de la figuera sense figues ens arriba com una invitació a no desanimar-nos davant les pròpies esterilitats, ja que Déu és infinitament pacient en nosaltres. Ell coneix la nostra fragilitat, coneix els nostres pecats, però mai de la vida deixa de confiar en nosaltres, fins al final del nostre camí. Ell no es vol castigar, es vol convertir.
I després d'aquesta reflexió del tercer diumenge de Quaresma, acabam el programa d'avui.
Que tots nosaltres tinguem sempre present la misericòrdia de Déu, que sempre ens acull i ens ajuda en les dificultats.
Moltes gràcies per la vostra confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Adéu. Adéu.